ara els 4 milions que tenia assignats.
Mentrestant, Héctor Fort ha renovat el seu contracte amb el Barça fins l'any 2026.
El lateral és un dels jugadors del planter que Xavi precisament ha fet debutar aquesta temporada amb el primer equip. En total ha disputat 10 partits, tot i tenir només 17 anys.
Molt content, evidentment. Feia molta il·lusió renovar amb el club de la teva vida. Al final, són molts anys aquí a la casa treballant per això i doncs aconseguir-ho, de veritat que molt content.
La renovació d'Héctor Fort arriba, recordem, després de la recent renovació també de Pau Cubarsí, que va firmar fins al 2027 amb una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. A l'octubre va ser Lamine Yamal qui va renovar fins al 2026.
Tot això en un dia en què l'equip femení s'ha coronat com a millor equip del món.
Un guardó que ha rebut aquesta nit durant la gala dels Globe Soccer Awards, celebrada a Sardenya. El Barça rep el premi després de completar un pòquer històric de títols aquesta temporada: Champions, Lliga, Copa de la Reina i Supercopa. El guardó l'ha recollit Xavi Puig, això sí, directiu responsable de la direcció femenina.
I encara en futbol, la selecció catalana disputa aquesta tarda a partir de les 7 el partit amistós contra la selecció del Panamà.
Aquest serà el 7è partit que dirigirà Gerard López com a seleccionador català. El tècnic va haver de canviar la convocatòria del partit ahir dimarts, després de saber els jugadors que Luis de la Fuente ha convocat amb Espanya per l'Eurocopa. López es mantenia a l'espera de noms com Cucurella, Lamine Yamal, Cubarsí, Gerard Moreno, Daniel Mou, Aleix García. Aquest últim ja s'ha seleccionat amb la catalana prèviament, però com que García també ha estat cridat a files amb la Roja, no estarà disponible pel partit d'avui. Tampoc hi serà Aitor Ruibial per motius personals, ni tampoc Gerard Romero, que no s'ha acabat de recuperar dels problemes físics. Gerard Moreno, Joan, no. Gerard Romero és un altre.
És un altre, sí, sí.
No està.
Gigantes.
Sí, correcte. Per això s'ha cridat a files a Joan González i Justin García. L'últim precedent de Catalunya, del partit de Catalunya, es remunta al 2022, va ser a Montilivi contra Jamaica. Els de Gerard López no van tenir miraments i van golejar per un contundent 6-0.
I en bàsquet, el Barça comença avui la lluita per la final de l'ACB en el primer duel de semifinals contra el Real Madrid, una eliminatòria que es disputarà el millor de 5 partits.
Els blaugranes venen de derrotar per la via ràpida a quarts de final al Tenerife, mentre que el Madrid va superar també amb facilitat el Gran Canària. Això sí, els blancs s'enfronten al partit amb la moral baixa després de perdre estrepitosament contra el Panathinaikos la final de l'Eurolliga, partit que es va jugar diumenge. Tot i així, el tècnic culer, Roger Grimau, no creu que això passi factura als rivals.
Són jugadors amb moltíssima experiència que han passat per aquesta situació, guanyant i perdent, i que estic segur que estaran preparats, i com sempre us dic, ens hem d'esperar el millor rival al davant. No podem especular amb que si venen més o menys cansats o més o menys contents o tristos, no?
De moment, dels 6 cops que Barça i Madrid s'han enfrontat al llarg d'aquesta temporada, els blancs han guanyat 4 partits, els blaugranes només 2. Aquesta nit ja s'ha jugat el primer partit de l'altra sèrie de semifinals, que enfronta Unicaja de Màlaga i UCA Múrcia, que ha acabat amb sorpresa, amb victòria dels murcians 79-88, i per tant es col·loquen 1-0 en aquesta sèrie.
I si parlem de tenis, Carlos Alcaraz juga avui partit de segona ronda del Roland Garros contra el neerlandès Jesper de Jong, número 176 del món.
Alcaraz vol seguir provant el seu estat físic després de perdre's gairebé tots els tornejos de terra batuda d'aquesta temporada a causa de la lesió que pateix el braç. L'espanyol necessita fer una bona actuació a París per poder defensar almenys els 800 punts aconseguits l'any passat a semifinals i no posar en risc així el número 3 del rànquing mundial que ocuparà mateix. En el partit d'avui, el davant hi tindrà un rival desconegut, ja que mai s'han enfrontat prèviament. Aquesta nit ha passat ronda a Roland Garros el millor del món, Novak Djokovic, que ha derrotat en 3 sets el francès Herbert, i ara se les veurà amb l'espanyol Roberto Carballés. En el quadre femení també avança a la següent ronda Paula Badosa, que ha remuntat el seu partit contra la britànica Volter i ja és a segona ronda.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts, gairebé 4, que passen de les 9 del matí. Dèiem que avui podria haver tole-tole aquest cara a cara de Pedro Sánchez amb Núñez Feijóo. Núñez Feijóo ja ha fet la primera pregunta, contundentíssim. Mai havia nomenat a la dona del president, mai. I avui li ha preguntat: ¿en qué condición está su esposa? Pedro Sánchez respon, Congrés dels Diputats.
La señora Abascal con el señor Netanyahu ayer animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah. Este es un gobierno, señor Feijóo, este es un gobierno libre, que defiende la paz y la legalidad internacional, y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa, ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, cuando quiera.
Ayer supimos que un cargo de su gobierno está investigado y reconoce amaños en adjudicaciones. Literalmente dice, hay que hacerlo. Viene de arriba. Hace una semana el juez que investiga a su esposa recibe cartas de amenaza y se queja de injerencias con la fiscalía. El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios. Ayer conocimos por los medios de comunicación que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es Franco, señoría? Señoría, mintió.
I encara no li ha tret el germà Núñez Feijóo, però jo crec que el traurà. Jo crec que el traurà. Seguim escoltant-nos un minut.
Cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar.
La Moncloa està investigada per corrupció. Suposem que Feijóo s'està referint al cas Coldo, al cas de les mascaretes també, i embolica que fa fort perquè ha ajuntat Palestina, Argentina, el cas Coldo i el cas Begoña Gómez en una sola pregunta. Veurem què respon el president del govern a aquestes acusacions amb una sessió de control que s'esperava calenta, i déu-n'hi-do si ho està sent. Aplaudiments cap a Núñez Feijóo.
Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Para lo que ha quedado, señor Feijóo. Para lo que ha quedado. Usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diré una cosa, señor Feijóo, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país, que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más. Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, con la inflación más baja que hace años, y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas. En segundo lugar, ustedes los hacen, ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox, pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Y en tercer lugar, si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones.
Es referia Pedro Sánchez així a les eleccions europees que s'esperen per al proper 9 de juliol. Tots els ciutadans europeus que cridats a les urnes per decidir el nou Parlament Europeu a Brussel·les. I fins aquí el cara a cara, perquè té la paraula Aitor Esteban del PNB. Fins aquí el cara a cara de Núñez Feijóo amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Déu-n'hi-do com se les han tingut. Déu-n'hi-do com se les han tingut. Anem a la cara B, va.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, desengrassem una mica, sortim del fango.
Ai, sí.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Giro, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Mira, avui a la cara B us porto un experiment que s'està fent a Terres Valencianes, a les teves terres.
Parlem-ne, un nou aeroport?
No. Estem parlant d'un al Parc Natural de l'Albufera, que s'estan utilitzant cocodrils inflables perquè actuïn com a espantaocells i espantin els flamencs.
Cocodrils inflables.
I no malmetin piscina, els cultius d'arròs.
Els de la piscina, de tota la vida, no? De la platja.
De la piscina, els que comprem els xiringuitos per anar a la platja, a la piscina.
Ja deia jo que les...
A sobre per prendre el sol.
Ja deia jo que a les piscines no hi havia flamencs. Perquè hi ha cocodrils inflables.
Perquè hi ha cocodrils inflables.
També hi ha molts flamencs inflables, eh?
És veritat,
sí. O sigui, normalment és la parelleta, cocodril flamenc.
És veritat, és veritat. Doncs resulta que el Parc Natural de l'Albufera, la zona més humida, més important de la Comunitat Valenciana, s'hi cultiva arròs, però tenen un greu problema amb els flamencs, que venen per, i malmeten doncs, els camps d'arròs, els xafen, mengen també els, les llavors d'arròs, fins i tot fan com una mena de clots. Llavors això el que fa és que no puguin créixer doncs, aquests camps d'arròs. A més, per buscar menjar això, es dediquen com a remoure l'aigua i així doncs, impedeixen que les plantes creixin i es mengen doncs, tot el que hi ha per allà.
Flamencs entremaliats.
Déu-n'hi-do, els
flamencs,
eh?
Entremaliats. Sí, sí, de
mentre
fet,
no el... piquin els cocodrils, perquè...
No crec, eh? De fet, el desembre passat vam veure... Hi havia unes imatges bastant espectaculars d'uns 30.000 flamencs que van envair doncs, l'Albufera de València.
30.000?
30.000. Sí,
una
sí,
altra plaga, prou ja de plaga.
30.000 flamencs. Les imatges són impressionants, de veritat. Busqueu-les, si voleu, perquè es veuen tots els flamencs allà, alguns dormint, alguns... no sé, tots feien coses vàries.
Estava... Rafael Amargo, en fi, tots 30.000 flamencs.
Que dormen amb un peu, o sigui, amb un peu recolzat, diem-ne, amb una sí, pota i l'altre sí, sí. L'aire. Joan, què
crec
passa?
Sí.
T'estàs enrient del teu propi acudit? Ah, sempre et passa això.
Perdó. És que era molt dolent. Era
digue'm,
molt dolent.
Si fos Rafael Amargo allà, no van els flamencs.
Serveix de cocodril, oi?
És el cocodril, sí, 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 sí. És el capo dels
cocodrils. També és veritat, també és veritat.
En fi, que els arrossaires estan molt
si
cansats
pitingo, d'aquesta
situació.
Si poses pitingo, ja no et dic...
No, el pitingo serveix per tots els animals.
Judit, continua.
Endavant.
Sisplau.
Jo t'escolto.
No, que els arrossaires estan molt cansats d'aquesta situació, llavors han començat a posar aquests cocodrils inflables, d'aquests que et compres que dèiem... Que
a les guinguetes.
Per anar a la platja, sí, sí. Llavors els lliguen, els arrossars, perquè no se'n vagin i queden allà flotant, no?, aquests cocodrils. Realment, alguns pagesos ja van recórrer aquest experiment l'any passat, però falten dades. Falten dades i falten més temps per saber si realment serà efectiu aquest experiment. De moment sí que confien que la por que tenen aquestes aus als cocodrils els ajudi doncs, a evitar les pèrdues que tenen cada any per la presència de flamencs en els seus camps d'arròs.
Jo és que, perdoneu, però per un moment m'estic imaginant. El típic turista, que evidentment ningú li ha explicat que hi ha una mitja invasió de flamencs entremaliats i que hi ha cocodrils inflables...
Amb ulleres de sol tombat allà amb,
sí, sí.
Amb un d'aquí. Fent fotografies a un cocodril.
Literalment, i com dient, oh, that's Amazonas? No, that's el Delta de l'Ebre. Però sí, sí.
Jo, per fer-lo més divertit, jugaria una mica a la ruleta russa de cocodrils. És a dir, tot cocodrils inflables menys un.
Uau.
I a veure a qui li toca.
A veure a qui li toca.
Mira, això estaria bé.
I un flamenc...
Potser trenques una mica l'ecosistema d'aquest, de l'Albufera, però...
Sí,
no
però
passa res. Passa res.
Però estaríem divertits.
Sí, 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 tot és intentar-ho. En fi, fora bromes, aquest, el problema dels...
Bromes,
no es pot, no es pot. Ah, la notícia però... en si és una broma.
Sí, però t'he de dir que els flamencs són tan bonics. O sigui,
són preciosos.
Era el meu fons de pantalla de Windows durant molts anys, una foto de flamenc.
Són molt macos, són molt macos, però realment són un gran problema per als que cultiven sí, sí, sí. Arròs en aquestes sí, sí. Terres.
No, i... Terres de l'Ebre, també?
Sí, sí, sí.
Clar, és que jo per això...
Ja no saben què fer, eh?
Estaves parlant de Terres Valencianes,
sí,
de Albufera. Sí. Jo tenia Terres de l'Ebre, però perquè Terres de l'Ebre, jo ho sé,
el Delta,
que es queixa moltíssim
sí, sí,
per flamencs.
Sí, sí.
Si no hi ha sequera, hi ha flamencs.
I del cargol, poma.
Sí. Perquè aquest és l'invasor.
Sí, sí, sí.
Concretament, en aquesta zona de València, he vist que l'any passat, a la campanya passada, van perdre més de la meitat de la collita, pels flamencs. Vull dir que...
No, la veritat, la meitat.
Molt, molt, molt. Ells demanen que mesures per fer front doncs, a aquesta arribada de flamencs, però realment no s'està fent gaire res. Llavors, per això han hagut de posar aquests cocodrils inflables, per a veure si troben alguna solució.
Està bé.
Han tingut aquesta brillant.
Sembla bé, sembla bé.
Sí.
Canviem de qüestió?
Canviem de qüestió, sí, sí. Els parterres de coloraines dels parcs infantils, sabeu, els terres aquests que posen per cobrir, estan sota investigació perquè un estudi del Consell Superior d'Investigacions Científiques alerta que el cautxú que es fa servir pels terres dels parcs infantils conté contaminants químics.
Per què no ho estudien, això, abans
clar,
de posar-ho?
Aquesta va? És la qüestió.
Que estan criatures, que les criatures van pel terra, que segur que se'n mengen un tros cada dia.
Un pot entendre que hagin de canviar...
A veure, què?
Pràcticament
res.
No, pràcticament la totalitat de sostres de Catalunya que estan fets de miall.
Ah,
perquè a l'època igual no sabia que era tan contaminant i tan cancerigen. Entenguem-ho, d'acord. Hosti, però és que aquests... Això que dius, Judit, està posat fa molt pocs anys.
Sí.
És aquest fet... com de goma, no?, que ha rebotat.
Els investigadors... És que amortiguen els cops, que sí. Si cauen no fan tan mal.
Sí, els investigadors estan bastant enfadats perquè diuen que no té gaire sentit que s'estudiï ara i que no s'estudiés abans de començar a fer servir aquest material.
De totes maneres, per mi, com a pare, és un motiu més per no portar els nens als parcs.
Un de tots, no? Un de tots els motius.
Un mes.
Ja et serveix l'excusa, eh?
Hi ha moltíssims... Bueno,
papà, vamos al parque, no, que és tóxico.
Jo mai, com la sèrie, els he portat al parc. Algun cop has d'entrar, però...
Descadant com a parada d'any, eh?
És horrorós.
Potser estan traumats per no haver...
O sigui, portar-los al col·le i portar-los al parc és la mort en vida dels pares. És horrorós. T'has de relacionar amb gent que no t'interessa res. Es relacionen entre ells d'una manera estranyíssima.
T'has fet amics a les portes de les escoles?
Cap ni un. No. Enemics, encara. Però amics no. Ai.
A veure, anem a desagradar una mica aquesta situació. Una part d'aquest cautxú es fabrica amb pneumàtic reciclat i, tot i que hi ha moltíssims estudis que diuen que aquest material conté substàncies tòxiques, es continua utilitzant. Al damunt d'aquests pneumàtics reciclats hi posen doncs, un cautxú sintètic, que és aquest que veiem, que està tenyit de colors vius. Resulta això que fa molt de temps que dins del sector científics i de la investigació s'està avisant d'aquesta toxicitat. De fet, se'n diuen el Sant Martí miserables, perquè hi ha aquests colors així molt vius.
Sí.
Doncs des del sector científic els van batejat així, Sant Martí miserables.
Sant Martí miserables.
Sí, ara s'està estudiant què passa amb aquests materials quan es van degradant per l'ús, per la pluja, per la radiació solar. El més alarmant és que s'han trobat tòxics vinculats als disruptors endocrins, que són substàncies químiques doncs, que imiten l'acció de les hormones i alerten el funcionament corporal. Què vol dir això? Doncs s'associen els disruptors endocrins amb càncers, diabetis, obesitat, infertilitat i asma.
Tot això per anar al parc amb el nen.
Sí, vull dir que no és cap broma, eh? Els investigadors també lamenten el que dèiem, que abans de fer servir aquests materials reciclats no s'hagin tingut en compte doncs, els components. Químics que porten. I ara la investigació està en la segona fase, on es vol avaluar si quan la canalla juga aquests parts doncs arriba a inhalar o a ingerir doncs, les micropartícules aquestes del cautxú que podrien provocar.
A veure, inhalar, segur. I menjar-se-les. Normalment els nens que van sempre pel terra amb les mans al terra és molt fàcil.
Que a més us dic una cosa, no és un terra tan... És a dir, si cauen, es fan mal igual, eh?
Clar, en el seu moment es van vendre com que eren materials que evitaven lesions, caigudes doloroses pels més petits...
No és tan tou.
No és tan tou, eh?
No.
Ho has provat?
Home, he trepitjat algun cop, no he tingut més remei que trepitjar-lo.
Un dels altres problemes que tenen...
Si fa sol i el trepitges, compte, eh? Se t'enganxi la sola.
No, sí, i tant.
Allà pots fer els fregits, eh?
Sí, ara és el que anava a dir. És un dels altres problemes que tenen aquests terres de cautxú, és que desprenen una illa de calor molt, molt gran. Vull dir, poden arribar a temperatures fins als 70 graus, eh?
A Barcelona hi ha molts parcs, que és veritat, hi ha molts parcs i te trobes molts parcs, però poc verd en els parcs. És a dir, cau a plena solana en moltíssims. Sí. Que dius, bueno, vale, l'hivern encara, però a l'estiu... Allà no es pot suportar.
No, a l'estiu no hi va ningú allà, és desèrtic.
Entre altres moltes coses que podríem dir als parcs. Una cosa que es fa molt als parcs és fer una com un berenar conjunt. És com una mena de comuna de pares i mares i fills.
Però per celebrar els aniversaris.
No? Bueno, això també te trobes... Bueno, hi ha professionals d'això, eh?
Ui, tant,
hi ha gent que munta allà la festa. I jo crec que els hi sortirà més car que anar a un local, però bueno, al final ho munten allà. No, dic un berenar normal. Surten de l'escola... I és tot allà una comuna entre fruites, galetes i tal, i entre pans, i tothom menja de tot. Una cosa que...
Sí, s'ho munten molt bé.
Sí.
En fi, veurem com segueix aquesta investigació. De moment, ara l'Ajuntament de Barcelona els hi ha enviat mostres de les superfícies que s'estan utilitzant. Han enviat mostres doncs, a l'Hospital Clínic Sant Cecilio de Granada, que és on s'està fent aquesta investigació, on s'està fent la gran part d'aquesta investigació.
Sí, la gent de Sant Cecilio està investigant el cautxú dels parcs de Barcelona.
Sí, veurem. A veure... Jo crec que d'aquí uns mesos, uns anys, potser hauran d'arrencar tots aquests parcs, canviar-ho tot un altre cop.
Sí, i posar les dantes.
I posar sorra, gespa no, però sorra. Mm-hmm. Sí, sí.
En fi, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta, sí.
És una diva.
I tant,
és una
i
diva,
tant. N'hem parlat ja bastants cops, aquest programa.
I esperat.
Però s'ha de parlar, de la Taylor Swift.
Oh. És broma.
Doncs s'ha de parlar del fenomen Swiftie, perquè entre avui i demà Taylor Swift mobilitzarà més de 100.000 persones amb els dos concerts que oferirà el Bernabéu i que formen part de la gira d'Eras Tour. Unes entrades que, recordem, es van esgotar en menys de 5 hores. Mm-hmm. Vull dir que és tot un fenomen. Ahir, de fet, es van fer virals la 70ena de camions de la Taylor Swift que van col·lapsar a Madrid. No sé si vau veure les imatges.
70 camions, per muntar tot això.
Sí, sí, sí. Era brutal. Ahir, a les 7 de la matinada, ja havien arribat els primers camions, uns 50. I els nostres amics madrilenys estan bastant enfadats. Hi ha vídeos bastant divertits dels madrilenys dient què és això?
Què és això?
Com és que Taylor Swift ens està invadint Madrid? Sí.
Però és que una cosa, ahir vaig descobrir que cada concert que fa la Taylor genera 12 milions d'euros.
Sí, sí.
I que als Estats Units té com genera el 0,7% del producte interior brut.
És un fenomen...
No, ningú és capaç de fer això.
No, 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 és molt fort.
És un fenomen prou impactant i inclús diria que... Inclús diria que inexplicable, perquè, no sé, tanta falera, no?
Són milions, aquesta senyora.
Mm-hmm. Al respecte d'això, Judit, si em permets, dos coses. Els amics del... No li diguis Sálvame o no sé què, o... Van enviar Maria Patiño fa...
Boníssim.
24 hores, buscant la gent que estava acampada.
Per donar-los bolquers.
Boníssim.
Per donar-los bolquers.
Bolquers, eh?
Ah, perquè tu et vas perdre la tertúlia del cor del divendres.
No, segur que ens estava escoltant.
Vas escoltar el tema dels bolquers? Bueno, doncs anava en el paquet de bolquers i no va...
M'estava sortint quan ho estava dient.
I no va trobar ningú. Anava oferint-los tots... i ningú els va agafar, perquè és gent de bé, no com Olma Giró i Judit Vallès, que són partidàries. No,
vam dir que si ens trobéssim en una situació imaginària, però segurament a l'hora de la veritat no ho acabaríem fent.
Tu te n'adones com funciona el joc del telèfon en aquesta casa? Nosaltres diem que en una situació imaginària, si hi hagués el nostre artista preferidíssim, que no ens volguéssim perdre ni un segon de la cançó, potser utilitzaríem bolquers per no haver d'anar al lavabo.
És una porta oberta.
Aquí, el que ho fem cada dia.
Sí.
Bueno, sou partidàries, en aquest sentit.
Déu-n'hi-do.
Queda clar.
Es pot entendre.
I ja està. I el segon era lo dels bolquers. Sí, sí. La Maria Patiño no va trobar ningú que estigués acampat.
No? Doncs mira que hi havia gent. Segurament devien estar
a
l'altra porta. No? Sí, no, perquè no gent va... hi havia.
I mira que va estar estona...
No va buscar gairebé la ubicació.
Mira que va estar estona al voltant del Bernabéu.
No, sí que hi havia gent.
No va trobar ningú.
Són caríssimes, oi, les entrades?
Molt,
per un concert?
Són molt cares, sí, sí. Ara no et sabria dir la xifra exacta, però vaja. Preus
estrafolaris. Avui i demà, eh?
Sí, sí, avui i demà.
Sí, sí.
Aquí no ve, no, aquesta dona? No,
no ve a Barcelona.
Ja et diré els preus avui, a partir de les 11 del matí.
Ludovico. Ai, de Ludovico.
De Ludovico.
5 de novembre.
El 8 de novembre.
8 de novembre, això, perdó.
Al Teatre Liceu de Barcelona, i ja et diré els preus, ja.
Ai, estic nerviosa, ja, d'aquí.
Però encara no se saben?
No. Crec.
He trobat una llista de coses que no es poden portar al concert de la Taylor Swift, perquè he pensat...
Vetado.
Sí, perquè ho tenen realment molt, molt ben estudiat. Ho han pensat al Twitter, perquè sí que és cert que és molt important, tu pagues molts de diners per anar a veure un concert com aquest, llavors ningú vol que li tapin a la Taylor Swift que té davant, no?
Barrets i crestes. Haurien d'estar prohibides les...
Doncs mira...
Estan prohibides les crestes.
Estan prohibits, sí,
toma.
Sí. Estan prohibits també, o sigui, exactament, estan prohibits cascos o objectes per cobrir que cobreixin totalment la part superior del cos, o sigui, tota la part que seria el cap. Per tant, jo entenc que una cresta podria estar dins d'aquest.
Jo, si fos supervisora, no deixava entrar la persona, no sé que es canviés el pentinat, ja t'ho dic ara.
Forma part del cap, no t'està cobrint el cap, no?
Depèn de lo alta que sigui, pots tapar no la visió.
No, però jo et faria com una norma de dir, si tens algun tip, si portes algun tipus de pentinat que supera els, jo que sé, 7 centímetres cap amunt, et canvies el pentinat o no entres, no? Perquè no deixes veure el de darrere.
Cert, sí, sí.
Però jo crec que una persona amb cresta, sí, sí. Jo crec que una persona amb cresta mai aniria a veure Taylor Swift.
Això també és veritat.
Et sorprendries, eh?
Aniria a veure de los Ramones, los Ramones.
Sí, o... Manolo García.
No, Manolo García tampoc.
Sí, sí, jo els veig.
Et sorprendries perquè Taylor Swift causa furor a molts sectors,
sí, eh? Sí, n'hi ha heavies...
Jo crec que algun Swift. Segurament hi haurà. En fi, tampoc es poden portar cartells o pancartes de mida superior a A3, a bosses o maletins grans, o sigui, només hi ha una mida exacta de la bossa de mà, de ser molt petitona, objectes sonors, cascos... Fins aquí tot bastant normal, però sí que és veritat que incideixen bastant amb el tema aquest dels complements que impedeixin la visió, o sigui, és molt important. Lo típic també, botelles que no superin els 50 centilitres, patinets i bicicletes tampoc hi poden entrar, com no poden entrar tampoc.
Katanes, ganivets, pistoles, metralletes...
Exacte,
no diuen
tot
res.
Això, tot això fora. Sí que diuen, navalles, tot el que sigui objectes punxants, fora.
Vale,
i bolquers no ho revisen, no?
Bolquers no revisen, no. I també el que m'ha sorprès és que no es poden entrar ni aerosols ni perfums. Suposo que pel tema de...
El tema de l'ampolla.
Sí, 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 de l'ampolla. En fi, la gent preparadíssima per aquests dos concerts d'avui i demà, de la Taylor Swift, una gran artista.
A gaudir-la.
A gaudir-la.
I els veïns del Bernabéu també la gaudiran molt, perquè s'escolta tot perfectament.
Sí, 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 totalment.
A veure com va, a veure com va. Si voleu, acabem ja amb una última cançó del seu últim disc, My Boy Only Breaks His Favorite Toys.
Oh, here we go again. The voices in his head called the rain to end our days of wild. The sickest army ball purchased at the mall rivulets to send my plastic smile. But you should have seen him when he first got me. This time I know I'm just repeating myself. Put me back on myself. First, pull the string and I'll tell you that he runs because he loves me.
He loves me.
Because you shouldn't have seen him when he first saw me. Too much. There was danger in the heat of my touch.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
31 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí aproximadament ens espera la tertúlia esportiva en un dia crucial. Avui acompanyats per Quico Parcerisses, David Balaguer i Júlia Cortina, que també passaran per la revisió del bar de Rafa Sanahuja, i més enllà a les 11 obrirem finestra a les al·lèrgies quotidianes amb el mateix David Balaguer, que ens parlarà sobre els lavabos aliens. I passats 11:45, a l'entrevista cultural ens visita ni més ni menys. Avui és un plaer saludar l'escriptor i cineasta Rodrigo Cortés per presentar Cuentos Telúricos, una antologia de contes que es mou entre la fantasia i la realitat, tot emmarcat en l'univers tan singular de l'autor. Avui també, arribant al punt del migdia, farem una anàlisi del que va ser la segona semifinal d'Eufòria amb la nostra coach vocal Clara Luna, que avui també ve amb convidat sorpresa. I just després, a 12:45, obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. Amb tot això, arribarem a l'últim bloc del programa, on al Carretera i Manta ens mourem per diversos punts del territori per conèixer com celebren la festa del Corpus Christi. Ho dic perquè el Corpus Christi, normalment, quan el pensem, solem pensar en Patum, en Blou com balla a Barcelona i en alguna catifa de flors. Doncs bé, es celebra a Solsona, es celebra a Bellvei, es celebra a la Garriga, es celebra a molts més llocs. Doncs anirem a tots aquests llocs perquè ens expliquin com ho fan. I a més també voltarem amb l'Olma Giro i la seva girocleta i tancarem programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui dimecres 29 de maig a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. Ara sí, a la nostra taula ja preparats, Olma Giro, Judit Vallès, Rafa Sanahuja, per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Quina gràcia escoltar aquesta música amb el Congrés dels Diputats de fons.
Sí, eh?
Giro!
Siempre y cuando ellos no lloren.
Exacte. Tom per la vida d'aquí avui.
Avui, com deia Joan, Tom per la vida d'un dels grans, de Rodrigo Cortés. És director de cinema, productor, guionista, actor, escriptor i no sé què més li queda per ser, perquè ha estat i és una mica de tot. I avui Rodrigo Cortés pujarà a la caravana per presentar-nos, en aquest cas ha escollit l'última d'aquestes facetes, la d'escriptor, i ve presentar-nos el seu últim llibre, Cuentos Telúricos. De seguida parlem del llibre, però abans, Rodrigo Cortés, per qui visqui sota la capa terrestre i no sàpiga qui és, 5 cèntims, Que sapigueu que, com dèiem, es dedica al cinema i ha treballat amb actors de la talla de... Atenció, eh? Robert De Niro.
Poca broma. Oh.
Cillian Murphy. Ryan Reynolds o Uma Thurman.
Déu-n'hi-do, eh?
Uau. Uau al nivell. I avui estaré aquí en una cadira d'aquestes. O sigui...
Vull dir que donaré avui la mà indirectament a Robert De Niro?
Sí, a Ryan Reynolds, el que vulguis.
M'encanta que ho vegis així. Molt bé, Joan, sí.
Sempre positiu.
I a partir d'avui a quarts de 12, que és quan vindrà Rodrigo Cortés, no et tornes a netejar la mà.
Segur,
perquè
segur,
si no,
segur.
Ja no podràs dir-ho. És molt conegut Rodrigo Cortés per pel·lícules com Buried o Luces Rojas. Mm-hmm. Buried és la pel·lícula més premiada que té Cortés, que sapigueu que ha guanyat un Goya a millor muntatge l'any 2010, també millor pel·lícula als Premis Forqué l'any següent, el 2011, i millor pel·lícula en llengua no catalana i millor muntatge als Gaudí del 2010.
Déu-n'hi-do.
O sigui que estem parlant amb un dels grans i que ha fet grans coses, la veritat. Com a escriptor, que avui és amb la faceta que ens visita aquí la caravana, que sapigueu que va publicar a finals del 2013 un llibre que es diu A les 3 són les 2, suposo que estava inspirat en un dia de canvi d'hora, i el 2014, l'any següent, va publicar la seva primera novel·la Si importa el modo en què un hombre se hunde. Està bé, potser qui trenca la masculinitat fràgil, no ho sé, però li preguntarem també. Llavors, el 2016 publica Dormires de patos, m'encanta el títol del llibre, i el 2021 Los años extraordinarios.
Voy a aportar un nada.
Sí, sí.
Forma part d'un podcast meravellós, mm-hmm, que fa amb Arturo González Campos com a ideòleg, amb Juan Gómez Jurado, l'autor de Reina Roja i tota aquesta, mm-hmm, saga, i sobretot amb Javier Cansado, l'home més graciós sobre la faç de la Terra, probablement, en aquests moments. I és molt recomanable. És un podcast de cinema, però que munten un espectacle brutal. I allà està ell,
doncs, donant-lo tot. I no només té un podcast, en té dos, Rodrigo Cortés. Té Aquí no hay dragones i Todopoderosos. O sigui, fa moltes coses. I a banda d'això, també escriu, que sapigueu, a l'ABC, una secció que es diu Verbolario, i us recomano moltíssim que recupereu el que fa, perquè presenta sempre una paraula i, mm-hmm, diguem-ne que la redefineix amb un sentit sempre irònic i refineix el sentit de la paraula. Està molt bé, la veritat.
És molt imaginatiu.
Sí, n'he escrit algunes i fan prou gràcia. Ja li traurem algunes a l'entrevista, no patiu. Llavors, que sapigueu que Cortés acaba de rebre el Premi Mariano de Cavia de Periodisme pel seu article La tortilla con tilde o sin tilde. Bàsicament fa una reflexió sobre si les paraules han d'anar o no exceptuades depenent del context, una mica tirant del rotllo diacrític aquí a Catalunya. Doncs,
en comparació amb ceba o sense ceba, eh?
Sí, bàsicament. Llavors, que sapigueu que a la tardor estem ja pendents per la seva nova pel·lícula que s'estrenarà, una pel·lícula que es dirà Escape, que la protagonitzen Mario Casas i Ana Castillo, dos dels grans, però atenció, perquè la produeix un dels grans, 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 com Martin Scorsese.
Wow. O sigui, Martin Scorsese li produeix
poca
una
broma,
pel·lícula.
Eh?
Sí, sí.
I la història de com ha començat la seva relació... faig spoiler o deixem
Martin
per
Scorsese.
Sí, o deixem per l'entrevista?
A mi m'interessa ara.
Interessa? Doncs som-hi. Que sapigueu que al Premi Princeses Astúries de fa uns quants anys, Rodrigo Cortés va coincidir amb Martin Scorsese. Llavors, a Martin Scorsese... O sigui, Rodrigo Cortés estava molt nerviós per conèixer a Martin Scorsese perquè era molt fan des de petit. Vull dir, sí, qui no ho és.
Clar.
Doncs es va girar la truita i resulta que va ser el mateix Martin Scorsese que li va dir que havia estat llegint molts articles de Rodrigo Cortés i que s'havia vist totes les seves pel·lícules i que era fan d'ell i que volia que seguissin en contacte. Llavors va ser Martin Scorsese com que es va declarar fan de Rodrigo Cortés, mm-hmm, i a partir d'aquí la gent que li porta, doncs, una mica la gent de Martin Scorsese es va posar en contacte amb Rodrigo Cortés i li van demanar, doncs, que els ensenyés amb què estava treballant, si estava en algun projecte, i al cap d'un temps els hi va passar com el guió de la pel·lícula Escape, Martin Scorsese se'l va llegir, i al cap de 15 dies es veu que Martin Scorsese li va demanar que volia formar part d'aquest projecte, d'aquesta pel·lícula, que li havia fascinat el guió.
En fi, Martin Scorsese produint una pel·lícula de Rodrigo Cortés amb...
Què?
Amb Mario Casas, eh?
Amb Mario Casas.
Està bé, esperem que aquest cop, perquè aquest cop se l'entengui.
Sí, sí. A veure, jo no criticaré Mario Casas perquè tinc una adolescència molt vinculada a la seva figura.
Per això estic jo aquí.
Però sí, de fet és boníssim perquè en alguns articles que surten ara recentment, perquè s'està presentant aquesta pel·lícula, comencem a saber les sinopsis, les primeres coses, clar, apareix una fotografia de Rodrigo Cortés, que a més porta el mateix pentinat actual que en Mario Casas, o sigui, rai al mig i una melaneta una mica llargueta i com el servei obert. En Mario Casas va així, i clar, surt Mario Casas, Rodrigo Cortés amb el mateix pentinat, no són la mateixa persona, i a l'altre costat Martin Scorsese amb el cabell blanc i no amb el mateix pentinat. Fa força... És prou curiosa aquesta barreja de les tres persones.
Home, aquí Martin Scorsese hauria de pentinar-se igual que els altres dos, no?
Les tres bessones.
Les tres bessones.
No me sento anar.
Veus, hi havia en Cortés que saltarà de Martin a Martin.
Ah, sí. No, no, que ja hem comentat que avui ve de... Tries ve de Martin McFly, ara és el futur 2.
Martin McFly.
Una cosa, m'has vestit igual que ahir o abans d'ahir?
No,
no,
de la setmana passada.
Si no t'importa, poso rentadores.
No passa res, els pantalons es poden utilitzar dos dies.
Li falta l'aeropatín.
Bàsicament.
I sortir d'aquí de la ràdio agafant-te un cotxe quan passi.
Exacte.
A veure si et fa algun comentari, avui, en Rodrigo Cortés.
Exacte.
Bé, que sapigueu que pujarà la caravana no per presentar la pel·lícula, sinó per presentar el seu últim llibre, Cuentos Telúricos, és un llibre de l'editorial Penguin Random House. Que sapigueu que telúrico, jo no sabia què era, però es veu que és perteneciente o relativo a la Tierra como planeta, barra subterráneo. És un quelcom sota la terra. És el sisè llibre de l'autor. És una barreja entre la realitat i la màgia. És un... entre màgia i absurd, diríem. Més que realitat, màgia, és una barreja entre màgia i absurd. Són un recull, una col·lecció, diu ell, de contes gairebé fantàstics o relats màgics. I la veritat és que es pinta molt bé. Hem llegit alguna pàgina d'aquest llibre, l'hem fullejat bastant bé, està molt bé. Jo, com a curiositat, diria que Rodrigo Cortés escriu sobre coses molt curioses i molt diferents entre elles, perquè tant et pot parlar de que les dues són les tres, com de cop i volta et porta un conte fantàstic, màgic. És un home amb molta imaginació, com deia Rafa Sanahuja.
Jo crec que té una ment prou privilegiada. Jo crec que aquesta visita per mi està una mica al nivell de David Trueba.
Sí.
O sigui, és un perfil David Trueba. Sensibilitat, talent, gràcia. Quan l'escoltes, jo l'he escoltat molt al podcast que deies, Aquí hay dragones, i un tio amb agilitat mental, però a la vegada elegant. Jo crec que té moltes virtuts, aquest home.
Sí, atenció a l'audiència, eh? Avui tindrem en Rodrigo Cortés, que és un mite del cinema. Però avui parlarem del llibre. Ho dic perquè a vegades convides algú que se'l coneix molt per una cosa, però clar, si està presentant un llibre, en el seu cas, és evident que parlarem del llibre. Parlarem de cinema també? Sí, segurament parlarem
de cinema
també. Una
pinzellada pel final.
Però vaja, espero que entengueu que avui parlem del llibre.
De Cuentos Telúricos.
Exacte.
Que val molt la pena. I això serà a quarts de 12.
Això serà a quarts de 12. Mentrestant, continuem amb més seccions. Abans, però, és que m'estava fixant què estava passant al Congrés.
És que costa una mica concentrar-se, perquè veig gent exaltada constantment.
Mira,
constantment.
Aquest és el to del Congrés.
Que hoy hemos subido su salario mínimo al 54%.
És Yolanda Díaz.
La vena de la front?
Sí, sí, és Yolanda Díaz. A una diputada del Partit Popular li acaba de preguntar, entre altres coses, com ajuden a la pobresa en un estat com l'estat espanyol. I com que fan una mica aiguabarreig de tot, també li ha dit que... ha ficat pel mig el que està passant amb Israel, amb la diplomàcia d'Israel, i també ha posat pel mig que no han donat cap mena d'ajuda a Ucraïna. Només recordar-li a la diputada del PP que just aquesta setmana s'ha signat un acord bilateral precisament amb Ucraïna per oferir milions d'euros a l'estat ucraïnès.
Milions d'euros i unes quantes armes, també.
Sí, sí, sí.
De tot.
Sí, és així. Han parlat molts diputats del Partit Popular que havien demanat la paraula amb preguntes. Gairebé tots. És a dir, li han preguntat a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz i a la vicepresidenta primera del govern, li han preguntat per Begoña Gómez. Tots, eh? Déu-n'hi-do, quina sensació.
No, avui estan excitadíssims.
Falta el germà, no?, que preguntin sobre el germà.
És
curiós que encara no hagi sortit.
Sí. En fi, tot això passa tal dia com avui.
Vinga, un 29 de maig del 1265 va néixer a Florència Durante di Alghero, conegut com el Dante
en Dante, Alighieri.
Dante Alighieri.
Això, Alighieri, un gran poeta italià conegut per una de les obres fonamentals de la literatura universal, La Divina Comèdia, que tots coneixem. Un 29 de maig.
Ho he intentat llegir alguna vegada?
No, jo no.
Jo fragments me'ls he llegit.
Dificilíssim.
No, això...
Fragments, sí.
El que passa que és d'aquestes obres estructurals, no? És a dir, després ha imitat tot aquella estructura, no?, de La Divina Comèdia. No em demanis quina és, que no la sé, però molts autors han fet aquesta variant, no?, de La Divina Comèdia. I ja està, és un tio que va innovar.
Sí,
sí. Sempre és de destacar,
sí. Referent. I un 29 de maig de 1453 va caure la ciutat de Constantinoble a mans de l'exèrcit turco-otomà, cosa que va suposar, doncs, la fi de l'imperi bizantí, la transformació de Constantinoble a Istanbul, i és una de les dates històriques que marca el final de l'edat mitjana. Mm. Tal dia com avui, també, el 1860, va néixer a Camprodon el pianista i compositor Isaac Albéniz, que posa nom al teatre i als cinemes. Albéniz.
Isaac Albéniz, que té la casa a Camprodon. Si no erro, té la casa museu a Camprodon.
Sí, va néixer. I es veu que l'inspirava molt el paisatge. En algunes entrevistes ho havia explicat, i hi ha textos que ho explica i parla molt del paisatge del Ripollès.
I a més d'això, va composar música. No? A banda, sí.
És de riure, això, ja, eh?
El que està passant, eh? Què està passant?
Sí, sí. Miguel Tellado, que és diputat del Partit Popular.
Sí.
Miguel Tellado acaba de preguntar-li també a Félix Bolaños per Begoña Gómez. Miguel Tellado, que és qui li va demanar a Pedro Sánchez la compareixença per explicar-se. Aquesta és la resposta de Félix Bolaños.
Candidatos que se presentan a las elecciones europeas. Porque escuchando su tono, escuchando continuamente las calumnias y las insidias que usted vierte cada día sobre todo el gobierno, escuchando el tono faltón que siempre utiliza contra personas que lo único que hacemos aquí es representar a gente que nos ha votado, a millones de españoles que no son de derechas y que hoy son representados aquí, escuchándolo usted, lo único que le podemos pedir es que paren. Paren la máquina del fango, señor Tellado, párenla. Después de las elecciones europeas, no le quepa duda que ustedes se mirarán al espejo y tendrán que responder a una pregunta. Si se sienten ustedes cómodos de ser el Partido Popular más extremista, más ultra, que utiliza técnicas ultraderechistas como la mentira, como el fango, como los bulos, como las insidias, como las calumnias, contra gente honrada, honesta, ¿se sienten ustedes cómodos en ese papel? Gracias.
Per tant...
Jo crec que avui, si es deixen portar, arriben a les mans aquesta gent, eh?
No.
Perquè estan de hooligans totals.
Total. Jo el que penso és que algú hauria de començar a preparar ja el guió de la pel·lícula que sigués El Fango.
Mira, respon Miguel Tellado.
El presidente del gobierno le ordenaba a la presidenta de la Cámara que le retirase la palabra al señor Feijo. Eso es lo que ustedes respetan esta Cámara y esta democracia. Mire, ustedes conocían el caso Koldo desde antes de las elecciones generales y lo ocultaron. Ustedes conocían la imputación de Begoña Gómez desde hace un mes y lo ocultaron. El presidente del gobierno era conocedor desde el día 24 de abril que su mujer estaba en la condición procesal de investigada y lo ocultaron. El mismo 24 de abril que designaron abogado en la causa. El mismo 24 de abril que emitió la carta de amor. Y el mismo 24 de abril que empezó aquel teatrillo de 5 días para preparar la estrategia procesal
es muy duro,
de su mujer. Mire, ayer supimos...
Es que el tos molt dur.
El tos molt dur, és molt dur, perdona, eh?
Sí, sí.
Però la bandada socialista van també en bloc amb el mateix concepte, no? El repeteixen i el repeteixen. Tothom està repetint el mateix, és com un xoc frontal.
Exacte. Han repetit el mateix Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Yolanda Díaz i ara Félix Bolaños.
Són ustedes el cártel de Cali? Como dice una de las personas investigadas y que aparecen en las grabaciones del caso Koldo, ¿son ustedes el cártel de Cali? Mire, el señor Sánchez lo hemos visto...
Ho diu Miguel Tellado, que forma part d'un partit on el seu president, recordem, té una fotografia amb un narcotraficant, eh? I ja està, passa res.
Solo suyo.
Aplaudiments per Miguel Tellado a la bancada popular. Núñez Feijóo, que s'ho mira molt seriós. Molt seriós, i suposo que Félix Bolaños tornarà a respondre a tot plegat, perquè, clar, l'acusació ha estat bèstia, eh?
No, però tornarà a dir exactament el mateix, la màquina del fango.
Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Tengo que reconocerle que me sigue resultando entrañable escuchar al Partido Popular hablar de corrupción con lo que tienen ustedes a su espalda. Pero mire, voy a ir directamente al grano. Usted sigue con su contenido faltón, con su tono insultante, con sus calumnias, con sus injurias. Y mire, cada día les cree menos gente. Por eso, en la manifestación del pasado domingo, fue de afluencia menguante y de ultraderechismo creciente. Eso es lo que pasó el domingo pasado en la manifestación. Ya no les cree nadie todas sus mentiras, en temas donde no hay nada de nada y ustedes intentan enfadar y mentir. Mire, le voy a hacer una pregunta que va a interesar a los españoles. Vamos a hablar de Europa, hablamos de fondos europeos. Su candidata, dijo que los fondos europeos que recibe España ha sido gracias al Partido Popular. Sí, lo dijo ella. Quizá por eso no lo dejaron hablar el domingo. Y el señor Feijóo, por el contrario, dice que los fondos europeos solo han traído deuda a España. Señor Feijóo, ¿podría por favor aclararme por alusiones si usted cree que los fondos europeos los ha traído el PP o que por el contrario solo generan deuda? Aclárenoslo. Muchas gracias.
Riu Núñez Feijóo, dubto que respondi, eh?
Riu
molt sornaguer, eh?
Riu molt sornaguer.
Somriure, sornaguer, sornaguer. Sí. Dubto molt que...
I aquest paper que mostren, que mostrava el del PP, saben què és?
Era un correu, pel que he pogut veure, crec que era la... Com... correo electrónico.
Sí, sí, sí. ¿Qué atributos? Uy, Cayetana Álvarez de Toledo.
A sus aliados dentro y fuera de España.
Sempre, hi ha molts diputats que ho acostumen a fer, això, que és una pregunta molt curta, esperar la resposta i després esplayar-se.
Señor ministro, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo, sin embargo, no le tengo que preguntar cuáles son los atributos que adornan a sus aliados en España y fuera de España. Son ultraderechistas.
Patapam.
Pim pam.
Respon Cayetana Álvarez de Toledo, que ara s'explayarà de nou amb una sessió molt dura.
Estupendo, de eso vamos a hablar. Vamos a ver, primero Ucrania. ¿Le contaron a Zelensky que compraron la investidura borrando los delitos de un peón de Putin? Sobre Argentina, un comentario. Efectivamente, yo prefiero la motosierra al coche bomba, que fue el juguete de sus socios. Y sí, Milei llamó corrupta a Begoña Gómez, debió llamarla imputada y a su marido mentiroso. Por cierto, en el mismo acto, el señor Abascal nos llamó a nosotros cobardes y estafadores. Vox está de romería...
Sí, que ella estaba de Toledo amb el seu to habitual, també. Déu-n'hi-do, això és el que està passant al Congrés dels Diputats, eh? Perdó que avui hi anem tant.
No, disculpa, si és divertidíssim.
Està sent una sessió molt bronca.
Sembla un partit de tenis, això, eh?
Mira, sí, més, sí. Et dic una cosa.
Falla de galls.
O sigui, com a espectacle, genial. Però una mica de vergonya, perdoneu, eh?
Ah, no, absoluta.
Una mica de vergonya.
Absoluta.
De vergonya.
Ah, anava a dir, ja n'hi ha prou de vergonya, eh?
De vergonya. De que aquests senyors que ens... perquè diuen, si ens han votat molt...
Això són representants
de la gent, eh? Hi ha milions de vots en aquest...
El que diuen la casa de la sobirania del poble.
En aquest Parlament. I el que s'estan dedicant a insultar-se mútuament.
No, és així.
A desqualificar-se, a insultar-se... Però jo no... A mi això m'interessa bé, com qui pot veure una sèrie a la tele. Però com a ciutadà no m'interessa.
No, és... Mira, farem una cosa. Com a ciutadans no ens interessa. Fora. Acabat. Fins aquí el Congrés de Diputats. Si hi ha algú de nou i de novador, seguirem pendents. Si no, també als serveis informatius d'aquesta casa ens aniran informant els butlletins horaris del que ha donat de si una sessió com aquesta, una sessió que estem dient que és molt bronca a conseqüència del cas Begoña Gómez, ha sortit el cas Coldo, ha sortit Israel, ha sortit Ucraïna. Déu-n'hi-do. Com hi van. Una cosa que deia Félix Bolaños, i perdoneu, però té tota la raó del món. Un pot estar d'acord o no amb les idees del Partit Socialista, que per això vivim en una democràcia. Un pot estar molt d'acord o no. Però que el to que està usant el Partit Popular ara mateix al Congrés dels Diputats és molt desagradable... Tota la raó del món. Tota la raó del món. Ens hauríem de preguntar si un país que està com està s'ho pot permetre. En fi, Seguim recordant les
sí, perquè,
cosetes.
Mira, de fet, un dia com avui va passar una situació bastant similar al que està passant ara al Congrés dels Diputats. Però en aquest cas va ser a la inauguració a París, el 1913, la inauguració del ballet La Consagració de la Primavera, d'Igor Stravinsky. És una estrena que va estar envoltada...
Congrés, eh?
Sí, sí, és que la música ja ens ho diu tot, eh? És una estrena...
Sembla tiburon, eh?
Sí, sí, sí.
Una mica, sí. Va estar envoltada de molta polèmica perquè entre el públic hi havia, doncs, personalitats molt importants en aquell moment, com, per exemple, Manuel de la Falla, Picasso, Coco Chanel... Estaven tots allà posats en el públic. Llavors, l'obra tractava d'uns pagesos, pagans russos, que obligaven a una donzella a ballar fins morir per tenir bones collites durant tot l'any. Clar, aquesta història no va agradar a ningú del públic i es van començar doncs, a barallar entre ells, a la gent del públic, entre la gent que li agradava i la gent que no li agradava. Llavors, a la primera part d'aquesta obra van començar doncs, a fer crits a la gent que estava dalt de l'escenari, tant els ballarins com els músics que estaven tocant,
sí.
I a la segona part es van començar a picar entre ells, o sigui, van arribar fins i tot a les mans.
Ui.
Vull dir, va ser tota una escena com la que estem quasi vivint al Congrés dels Diputats avui. I llavors el que van haver de fer va ser com tancar les llums. A un se li va acudir doncs, que per rebaixar una mica la tensió que hi havia a aquella sala havien de apagar les llums unes 40 vegades.
No sé què és pitjor, també t'ho dic.
40 vegades, eh?
Unes 40 vegades perquè la gent deixés de picar-se entre ells, però clar, el que va provocar va ser doncs, que els músics deixessin de tocar.
Home, clar,
i l'obra...
Amb sense...
Clar, clar. I els ballarins també van deixar l'escena. Una escena que, de fet, podeu veure a la pel·lícula, una pel·lícula que es diu Coco Chanel en Igor Stravinsky. Mm-hmm. Allà podeu veure aquesta escena que està documentada i que és del tot estrafolària. Mm-hmm. És com aquesta obra en el seu moment va generar molta polèmica, però ara és considerada com una de les obres musicals més influents del segle passat. I, de fet, fins i tot Disney va utilitzar la música per fer una de les seves pel·lícules de dibuixos animats.
Exacte.
Disney Fantasia, vull dir que va ser en el seu moment molt polèmica, però ara és considerada tota una...
Reconeguda.
Molt reconeguda, sí, sí. Què més? Un 29 de maig de 1917, als Estats Units, va néixer Kennedy, John
Fitzgerald.
Exacte. Kennedy, 44 anys després, es va convertir en el 35è president dels Estats Units,
sí.
I va ser assassinat el 63, amb només 46 anys. Mm. I tal dia com avui, el 2019, també va morir un gran dibuixant de còmics barceloní, en Josep Maria Blanco Ibarz, que va ser un gran dibuixant del TVO.
Ah, sí, del TVO.
Va fer uns còmics que es deia Los Caquicos.
Aquests no em sonen, però la família Ulisses sí que l'ha...
La família Ulisses, doncs mira, ell després es va encarregar de continuar la sèrie de còmics La família Ulisses,
sí.
I va treballar al TVO fins que el TVO es va acabar i fins que ell es va jubilar. Un cop jubilat, després va fer una col·lecció d'il·lustracions molt coneguda que es diu La Barcelona de Blanco. Mm. I de fet, amb 91 anys, em sembla, amb 91 anys, el 2018 encara va publicar il·lustracions inèdites d'aquesta Barcelona de Blanco, que va fer una nova edició i va publicar il·lustracions inèdites allà. Va morir el 2019.
Vaja.
Doncs el Sergi.
Fa molt poquet.
Sí, sí, sí,
aquests
sí.
Il·lustradors sempre m'agraden molt.
I aniversaris en tenim uns quants, si voleu. Els repassem així ràpidament.
Vinga.
El 29 de maig del 1967 va néixer el compositor, cantant i guitarrista britànic Noel Gallagher. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized. Aquesta mítica cançó, Wonderwall.
Aquest és el del City o no? No ho sabem, no? Hi ha un dels germans, són dos germans,
sí.
Que per cert no suporten, i un és molt del City i l'altre no tant.
No, mira, doncs no sabem si és aquest.
Vale.
Però bueno, en tot cas, aquest avui fa 57 anys, així que moltes felicitats des d'aquí. Un altre cantant que va néixer un 29 de maig, en aquest cas del 1975, va ser la Melanie Brown, la cantant de les Spice Girls.
Mel B.
Mel B.
La Mel B.
Mel B. Durant la seva carrera, després de l'Espais Gels, ha fet d'actriu, ha tret fins i tot algun disc en solitari, que ha fracassat bastant, i ha fet de jurat diverses temporades al programa de X Factor. Llavors, aquesta és la vida de la Melanie B, que avui fa 49 anys.
X Factor no és una companyia de maquillatges?
No, Factor X.
Sí, aquí a Espanya es diu Factor X, perquè castellanitzem moltíssim, ho espanyolitzem molt, però a tots els països de parla anglesa és de X Factor. Podria ser perfectament que fos una marca de maquillatge.
També em sona, em sona molt.
Sí, podria. I acabem amb un aniversari d'aquí, de la Carme Forcadell.
Epa!
Fa 69 anys avui.
President!
Ai...
Posi les urnes. En fi. Gràcies, Judit. La gent parla?
La gent parla. Anem a la fase del dia. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Ah, comme il s'est dit, non?